butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que tenim amb en Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Anna.
Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
Avui parlarem, així de manera conceptual, de la justícia passats els 90 anys, li hem dit, no? Però, bueno, qui diu els 90 anys diu en qualsevol moment d'edat avançada.
A veure, posa'ns una mica en context.
Mira, doncs recentment, i jo crec que ara tothom de seguida, els nostres oients, sabran de què parlem, però imagineu-vos un home de 95 anys que camina amb dificultat, ajudat per un caminador, que té reconeguda una dependència del 75%, i imagineu-vos que els metges han dit que aquestes, metges forenses, han dit que aquesta persona no té les capacitats cognitives per defensar-se, que un tribunal l'obliga a viatjar a Madrid per ser examinat de nou. Jo crec que aquí els nostres oients poden anar determinant de qui parlarem i de què parlarem avui.
Parlem d'un cas, no?, que ha viscut una persona mediàtica aquí i ara mateix, és Jordi Pujol, no? Estem situant-nos aquí, Jan?
Correcte. Parlem del president Pujol i del que aquestes darreres setmanes, mesos, hem vist en el judici, no?, contra la seva família. I en aquest escenari han sorgit molts dubtes. Ho hem sentit en els mitjans, ho ha comentat la gent, ha estat un tema comentat, no? Té sentit jutjar algú que no pot entendre de què l'acusen? Busca la llei la reinserció o la venjança? Que d'això també n'hem parlat alguna vegada, no? Doncs l'objectiu de la secció d'avui és analitzar una mica aquests límits del dret penal quan això topa amb la biologia, per dir-ho així, perquè al final si la justícia no és humana, i és així perquè ens ho hem determinat així nosaltres en la nostra normativa, doncs perd tot el seu sentit, no? Per tant, avui parlarem, sí, de si té sentit o no jutjar algú a partir de certa edat, fent servir un cas doncs, que tothom coneix.
Doncs som-hi. Què hi diu el dret penal en tot això?
Doncs el dret penal aquí, com deia, i això sí que diria que alguna vegada ho hem pogut dir, no té un objectiu de càstig. No es basa en el càstig pel càstig, no? Allò de la llei del talió, d'ull per ull i dent per dent, no és l'objectiu de la nostra política penitenciària ni del nostre dret penal. Per què? Doncs perquè l'eix fonamental de la nostra normativa, arreglada doncs, en els valors constitucionals, l'objectiu principal de les penes, en qualsevol cas, ha de ser la reeducació, la reinserció social. Així ho marca la Constitució, no? Per tant, quan una persona, per la seva edat o el seu estat, ja no pot ser reinserida, ni és capaç d'entendre el procés, clar, el judici perd la seva funció principal, no? Aleshores, és aquí on han sorgit molts dubtes, sobretot en relació a aquest cas.
Més de si és necessari, no?, jutjar aquesta persona si al final no pot fer aquest procés, no?, que dèiem, de reinserció social.
Correcte, no podrà complir amb l'objectiu final de la norma. I en això sí que és cert doncs, que hi ha una dissonància entre la capacitat cognitiva d'algú i l'edat. És a dir, no està renyit que perquè siguis gran no puguis tenir aquesta capacitat cognitiva, no? Però en aquest sentit, la llei no ens diu cap edat màxima per ser jutjat. No dius que a partir de no sé quina edat vostè no podrà ser jutjat. No, això no passa. Per això dic aquesta dissonància entre aquesta capacitat i l'edat, perquè al final, si una persona de 100 anys es considera, a través dels metges forenses i, per tant, de pèrits especialistes que pot anar a judici pels delictes que siguin perquè té totes les seves facultats intactes, pot ser excepcional, però això no vol dir que no pugui passar. Doncs, evidentment, això podrà passar, aquest judici es podrà produir sense cap mena de problema, perquè al final el que protegeix el dret és aquesta capacitat processal d'estar en el procés del judici, no? Al final, aquesta facultat mental d'entendre de què se t'acusa perquè tu et puguis defensar d'una manera coherent. Si tu no ets capaç de recordar de què et parlaran, escolti'm, com et podràs defensar amb una al·legat, amb una explicació, responent preguntes? No ho podràs fer, no? Per tant, doncs això és molt important, aquesta capacitat cognitiva, que després, si bé ho mencionaré, jo crec que els nostres oients ho han de tenir clar, és una facultat, la de determinar si algú està facultat o no, que té el jutge, és cert, però el jutge no és metge, igual que el jutge no és enginyer de ponts i camins, i per tant per això hi ha els perits especialistes. I és bastant inaudit, per no dir que no ha passat mai, que un jutge hagués pogut contradir el que, no un pèrit, no, tres primer i uns quants més després, havien dit en relació a la capacitat cognitiva del president Pujol. No? Doncs, al final, el jutge s'ha de valdre d'aquests coneixements tècnics que ell no té en aquelles àrees que no són del seu coneixement. No? Per això hi són els pèrits. Per tant, per això sobta una mica la casuística d'aquest cas.
Mm-hmm. Clar, això també aplica no només a persones grans, sinó a persones joves que no tinguin aquesta capacitat processal, no? Estic pensant, per exemple, en persones amb problemes de salut mental.
Correcte, és en aquest sentit que, de la mateixa manera, els metges forenses determinaran si algú té o no té aquesta capacitat. Potser aquesta persona doncs ja directament té declarada una modificació de la seva capacitat i, per tant, doncs ja potser té un tutor legal o té un curador. Per tant, aquest procés s'agilitza molt més, perquè tota aquesta documentació que acredita que no ets capaç, doncs ja hi és, ja existeix. No caldria fer gaires exàmens nous, que el jutge ho pot sol·licitar, però no seria necessari perquè al final ja està acreditat. Però sí, això, avui parlem de l'edat, però parlem de qualsevol circumstància en la qual es modifica la capacitat d'algú, efectivament.
Uh-huh. I aquesta alteració mental, aquesta manca de capacitat processal, ja ha d'haver sigut abans de cometre el crim o de cometre el delicte o després, just en el moment en què se'l processa? Això com funciona?
Clar, aquí això canvia, no? És diferent, però al final el codi penal i la llei d'enjudiciament criminal, el que ens diu, concretament, l'article 383, el que ens diu és que si aquesta demència o aquesta alteració mental apareix després de la comissió del delicte, el tribunal hauria de suspendre la causa fins que l'acusat recuperi la salut. Uh-huh. Ara bé, ens trobem en casos en què això no és possible i que aquesta recuperació no pot donar-se perquè estem doncs, en un procés al final de la vida on és possible doncs, que hi hagi una malaltia incurable o una senilitat severa. No? I per tant això el que acaba és suposant l'exempció total d'haver de declarar i de formar part, i per tant de poder ser declarat culpable en aquest judici. No? Per què? Doncs perquè no hauràs pogut defensar-te, perquè no tens la capacitat de fer-ho. No? Això en el cas d'haver-ho fet després. No? Mm-hmm. Altre cas seria que hagis produït un delicte prèviament on tu ja tenies aquesta condició, que era el que em preguntaves. No és l'objecte del que avui analitzem aquí, però evidentment això et pot comportar uns atenuants o uns agreujants en el judici. No vol dir que no et jutgin. També ho haurà de determinar el jutge i el que diguin els metges forenses. No? Però si tu comets un delicte sota la influència de les drogues, és evident que tu en aquell moment no estaves en el teu estat natural, per entendre'ns. Hi havia una alteració. Clar, s'ha de veure per què s'ha produït aquesta alteració i això tindrà conseqüències en el llarg del judici, evident.
Uh-huh. Anem als casos pràctics, doncs, Jan?
Correcte. Anem als casos pràctics sense abans oblidar que el Codi Penal, el que ens diuen això, és que directament estan exempts de responsabilitat criminal aquells qui no siguin capaços de comprendre la il·licitud dels fets que se'ls imputen. Uh-huh. Per tant, això és rellevant, reitero, per tenir en compte aquest dret a defensa. No? Anem als casos pràctics. Que això ha aixecat polseguera, i ha aixecat polseguera perquè hi ha hagut algun altre cas mediàtic també on les decisions del mateix jutge, d'aquest judici, del mateix jutge, havien sigut diferents. Uh-huh. Em refereixo al que va passar l'any 2016. L'any 2016, a l'estat espanyol, s'estava jutjant la trama Gürtel, en el cas del Partit Popular, i una de les persones que estava en la causa era l'extresorer del Partit Popular, el senyor Álvaro Lapuerta, senyor uh-huh. que en aquell moment tenia 89 anys i que també doncs, els metges forenses havien determinat doncs, que no tenia les capacitats suficients com per anar a judici, per tant, poder ser declarat culpable o absolt o el que fos, però en tot cas de seguir el judici. Doncs en aquest cas, el mateix jutge, el senyor Ricardo de Prada, va dir que acceptava sense cap mena de problema els informes dels forenses on es parlava de que hi havia una demència sobrevinguda, per tant, posterior en els fets, i que no permetia que això pogués jutjar amb aquest sentit. El mateix que amb el president Pujol li va dir, no, escolti, malgrat tres informes del cos de forenses, no de Catalunya, perquè el cos de forenses és únic a tot l'estat, és a dir, l'havien examinat a Catalunya, però es formen part tots del mateix cos, els de Catalunya, els de l'Audiència Nacional, etc. Per tant, no era una rivalitat entre cossos, tampoc. Això s'ha de tenir en compte. No? Per tant, va prendre una decisió diferent, certament paradoxal.
I això va generar el polèmic viatge a Madrid, no? Que es va fer anar, van fer anar Jordi Pujol a Madrid i finalment no va haver de declarar.
Efectivament, és a dir, van fer anar el president Pujol a Madrid per sotmetre'l a més exàmens mèdics in situ. I el tribunal deia per ells poder declarar i ells poder avaluar en primera persona aquest estat. Reitero, un jutge no és un metge. I per tant, eren uns coneixements doncs, que costa molt de justificar la necessitat de fer viatjar una persona de 95 anys durant més de 6 hores d'anada i 6 hores de tornada en cotxe. Jo és que penso en la meva àvia, no? De la mateixa edat. I que amb prou feines li està molt bé, però li costa, no?, també en certs moviments, perquè té unes limitacions per qüestió d'edat. M'imagino que m'hagués d'enviar a Madrid, no vull fer servir una paraula grossa, però la trasbalses, diguem-ho així.
Sí, sí, totalment.
Per tant, home, aquest viatge no va servir de res. Per què? Doncs perquè els metges forenses van determinar el que ja havien dit els altres metges forenses, que és que el president no tenia les condicions físiques ni mentals per poder afrontar aquest judici, malgrat ell va dir, escolti'm, jo vull declarar. Ell pot dir el que vulgui, evidentment, però allà no s'està per jutjar el que deia el president, sinó per avaluar, certament, la seva capacitat. I va fer-se palesa una cosa que sabíem tots.
Per tant, en aquest sentit, si els metges forenses determinen que no pots declarar perquè no tens aquesta capacitat processal que comentàvem al principi, però tu vols fer-ho, no pots, eh? O sigui, aquí hem d'acatar les decisions dels metges.
Bueno, no és una qüestió de que no puguis, és una qüestió de que tu pots tenir un moment de lucidesa, però en conjunt tu no estàs capacitat per recordar si hi havia una factura o una altra de fa 40 anys. És que, clar, una cosa és això i l'altra és que tu puguis tenir una conversa més o menys coherent durant un quart d'hora. És que, clar, no té res a veure. No té res a veure una cosa amb l'altra. I, clar, aquesta voluntat, quan tu tens aquest moment de lucidesa, hi és perquè al final estem parlant d'una causa que feia 14 anys o 12 anys que anava. És que han passat molts anys. Llavors, jo no sé si aquí alguns tenien la vocació de que el president ja no hi seria i, per tant, sempre quedaria aquesta ombra de dubte, però bé, el president ha seguit. L'únic és, doncs, que amb unes limitacions pròpies de l'edat.
Doncs, Jan, ens dones alguns consells en aquest tema, en la justícia amb edats avançades.
Sí, a veure, una de les coses la dèiem ara, no? El que determinin els forenses, que al final són pèrits, és determinant, o ha de ser determinant, no? Al final, davant d'aquests símptomes doncs, de demència, el primer que has de fer és sol·licitar doncs, que es facin aquests exàmens, perquè el jutge no té aquesta capacitat per decidir, sinó que han de ser els metges. Per tant, el jutge no té aquest coneixement tècnic, malgrat sí que és qui pren la decisió final, no? Avalat amb aquest argument. En segon lloc, home, jo sí que penso que en aquest cas la dignitat de les persones ha d'estar per sobre del procediment. I forçar una declaració d'algú doncs, que simula o no recorda, jo crec que és més proper a un escarni que no pas a un procés judicial correcte. I en tercer lloc, que ho tinguin clar la gent que ens escolta, això no vol dir que el judici s'aturi. El judici no s'atura, el judici continua per absolutament tota la resta de la causa. Per tant, que s'eximeixi a una persona pel seu estat de salut no fa que la resta d'acusats, doncs, com en aquest cas passa amb alguns dels fills, no continuï el seu procés. No? Això no ho impedeix en cap cas.
Perquè aquí el que estem avaluant són les capacitats de la persona en individual, eh? Vull dir que
correcte,
la resta d'acusats sí que tenen les capacitats processals per ser processats, per tant han de seguir el seu procés.
Exacte, és a dir, veurem al final doncs, si es determina o no es determina doncs, algunes de les il·licituds que es marcava, no? A més, sorprenent, perquè en el que portem de judici, que fa ja molts mesos que funciona, el nom del president havia sortit en dues ocasions, pràcticament. Mm-hmm. Per tant, clar, tot aquell pes que també mediàticament se li havia donat durant el judici, els qui l'hem anat seguint per professió, per dir-ho així, o per estar al dia de les novetats jurídiques i mediàtiques en aquest àmbit, ostres, no s'estan corroborant, no? Per tant, prenia encara menys sentit aquesta petició de fer-lo anar a Madrid. Però bé, el jutge sabrà per què ho va determinar.
Mm-hmm. Doncs ja estem acabant. No sé si t'ha quedat alguna cosa al tinter.
No, com sempre, dos idees molt ràpides. Ostres, que la justícia no pot ser venjativa. El nostre sistema constitucional empara, doncs, que ha de ser restaurativa. Aquesta és la voluntat. Que la llei ha de ser igual per tothom, tot i que a vegades costi de veure-ho, i que l'estat de salut, malgrat hem parlat de l'edat, no es mesura en anys, sinó que el que compta són les capacitats cognitives. Ho tingui present si mai algú té aquesta necessitat o el criden i pot ser que no tingui totes les capacitats, que la gent del seu voltant ho tingui present.
Mm-hmm. Sí, ho podem demanar, eh? Si un familiar nostre l'estan jutjant per alguna cosa i creiem que no té les capacitats, podem demanar aquest informe.
Si tens un bon advocat, el propi advocat segur que ho sol·licita.
Doncs Jan, moltes gràcies per venir a posar una mica de llum, no?, en aquest tema, que se n'ha sentit molt a parlar, però potser a vegades no hi hem entrat prou a fons en aquests dubtes que avui ens plantejaves i que has posat sobre la taula.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.
Fins la propera. Gràcies, Jan.